La veu del carrer.
Benvingudes i benvinguts a La veu del carrer, l'espai de tertúlia de participació ciutadana que oferim a Ràdio Ciutat de Valls. Hem fet dos programes, el primer el fèiem a finals del 2022, coincidint amb les festes de Nadal, per fer resum de l'any, al gener. També doncs, tractàvem l'actualitat. I avui, primer de febrer, vigília de la festivitat de la Mare de Déu de la Candela, també doncs, volem fer tertúlia per comentar doncs, l'actualitat aquí als estudis de Ràdio Ciutat de Valls. Ens acompanyen dos experts que ja són uns fixes en aquesta tertúlia. En primer lloc, Román Galimany.
Bon dia,
benvingut.
Bon dia, moltes gràcies.
I Jordi Tudó, bon dia i benvingut.
Bon dia, moltes gràcies.
I avui s'incorpora també en aquest espai de tertúlia la Magda Jové, s'incorpora en aquesta tertúlia una altra ciutadana de Valls, han passat com a docent, i bé, que també doncs, busca doncs, donar el seu punt de vista de ciutat amb els diferents temes que parlem. Magda, bon dia i benvinguda.
Bon dia a tothom i moltes gràcies per convidar-me.
Doncs bé, comencem a parlar en el primer tema que voldríem tractar en aquesta tertúlia, són les eleccions municipals del proper 28 de maig. De fet, estem a 4 mesos d'aquestes eleccions i, novament, els fitxatges electorals continuen, partits nous que apareixen en escena, partits que desapareixen. En primer lloc, el PSC en el dia d'ahir presentava Iker Romera, segon fitxatge de la candidatura que lidera Rosa Maria Ibarra, sobretot en el camp dels esports. Objectiu, reforçar el paper que té l'àmbit esportiu a la nostra ciutat. Què els hi sembla aquest nou fitxatge? Román, per exemple.
Bé, els fitxatges ja es veuran. Ara, de moment, l'altre dia ho deia molt bé el Jordi i jo també vaig estar d'acord amb ell en que dels fitxatges actualment ens interessa ben poc. És una cosa que el que deia el Jordi és que hi hagués un lideratge de la persona que té que anar al davant, no? I és bona. Quan portin uns quants mesos com a regidors o com a regidores i veurem si aquests fitxatges venen a servir al partit o a la ciutat i si són dependents o són escolanets que els ha anomenat el jefe o la jefa i si prescindeixen de les sigles i el seu treball és en benefici de la ciutat. Jo sempre he dit en diverses ocasions que en la campanya electoral i presentacions de candidatures ha d'anar acompanyada d'un balanç del que s'ha fet durant els 4 anys que han estat a l'Ajuntament i en el govern i del que del programa que portaven. Un examen de les promeses, dels objectius que van fer fa 4 anys i hem de ser honestos i sincers, que no portin noves promeses si no han estat capacitats per complir el que ens presentaren fa 4 anys i quan arribin a l'alcaldia deixin de disfressar-se en el partit perquè l'alcalde ha de ser alcalde de tothom, que el tinguin ben amagat a fons de l'armari i es revesteixin amb la indumentària vallenca.
Magda, és el segon fitxatge ja del PSC, a principis d'any, la mateixa formació socialista que liderarà per tercera ocasió consecutiva Rosa Maria Ibarra, doncs ja presentava Maria José Invernón, ara el fitxatge d'Iker Romera, no? Comerç i esports, de moment els eixos que ha tret el PSC en aquesta precampanya.
Bé, jo penso que se'ns obre un temps distret perquè els partits polítics van configurant els seus equips, cada partit polític és legítim que jugui les seves opcions i que busqui persones representatives i persones referents i amb cert lideratge dintre de diversos àmbits i bé, una mica l'expectativa de tot el que passa, però convenient amb el que deia el Romà, doncs sí que és cert que quan s'arriba a l'alcaldia, doncs la visió ha de ser molt més global, no tan partidista.
Ha començat massa aviat potser la campanya pel PSC, Jordi, amb aquests dos fitxatges que sembla que seran doncs, dos puntals de la candidatura de Rosa Maria Ibarra?
Bé, em sembla que ho comentava amb l'anterior també tertúlia, em sembla que tot això és fer bullir l'olla, és a dir que per la seva clientela tot això ja els hi va bé, és a dir, el que sempre diem, a mi em sembla que fa falta lideratge, fa falta molts projectes a llarg termini i aquí només sempre es va al curt termini, és a dir, 4 anys i això, a veure què podem anar fent, què podem anar tapant algun forat, alguna cosa d'aquestes, però no fem projectes o macroprojectes importants que d'alguna manera hi hagués unanimitat a nivell de ciutat i segueixo pensant de que aquí cadascú busca el seu racó, busca el seu electoral, el tema, el seu públic, per entendre'ns, i em sembla que les coses haurien de fer-se una miqueta més grans. És a dir, si volem ser una ciutat important, les coses s'han de fer d'una altra manera, em sembla.
Creuen que el PSC està en condicions de disputar la victòria en aquestes eleccions municipals? Els dos partits favorits, que són Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, que actualment doncs, conformen el govern, el PSC té opcions de guanyar les eleccions, degut al moment que viu en clau nacional? Magda?
Bueno, jo sóc partidària de tenir molt de respecte a tothom. Vull dir, no cal menys tenir a ningú. Vull dir, hi són i poden jugar les seves cartes i poden tenir bons resultats. Que arriba l'alcaldia? No ho sé, perquè després potser els pactes postelectorals també hi fan la seva feina, no? Però molt de respecte per tothom.
Roman?
Jo, pel que he vist, la dinàmica que té la població de Valls darrerament, la tendència és de que ha quedat una mica despenjat amb les darreres eleccions, el qual no vol dir que no succeeixi el contrari i que hi hagi un canvi amb l'opinió de la gent. El que em fa dubtar a mi és que la gent canvi d'opinió. O sigui, la gent està molt enroscada amb la votar sempre els que el partit que hi són fidels i, per tant, aquí fa ja unes quantes eleccions que s'emportava les eleccions Convergència com a partit més votat. Ara ha aparegut també trepitjant-li els peus i potser passant-li al davant Esquerra, però és difícil fer previsions, perquè també depèn de l'afluència que vagin a votar i del que pugui passar en quant a altres candidatures que puguin sortir.
Estem a 1 de febrer, l'actual alcaldessa Dolors Ferrer del grup municipal de Junts per Valls encara no ha confirmat si es presentarà. Esquerra Republicana presenta una novetat, que és Teresa Rull com a candidat en substitució de Jordi Cartanyà, i Rosa Maria Ibarra, com dèiem, opta per tercera ocasió consecutiva a liderar aquesta llista dels socialistes. A priori els tres grups que poden optar a la victòria, però Jordi, també aquí hi ha la CUP, que actualment té tres regidors, i altres partits, no? Per exemple, Ciutadans no es presenta en aquestes eleccions, ho va confirmar la seva portaveu, la Cristina Lais, aquí a Ràdio Ciutat de Valls, però entren en escena tres nous partits, en principi, com són Valents, partit que lidera Eva Parera, amb la confluència que van fent Ciutadans en les eleccions municipals de Barcelona el 2019, amb el partit de Ciutadans pel Canvi de Manuel Valls, a Barcelona pel Canvi, perdó, a partir d'aquí el PP, que veurem qui presenta, i també Vox, no? L'extrema dreta, doncs, que tindria opcions també d'almenys optar amb algun escó dels 21 que hi ha a l'Ajuntament de Valls. Com ho veu, Jordi? Aquesta entrena de nous a la llista, perquè tant alguna persona.
Sí, sí, això és el que m'ha arribat. De fet, em sembla que com més gent es presenti, això estarà més repartit i d'alguna manera també hi haurà gent que no entrarà dins del consistori. Per tant, seran vots completament sense quantificar. Això està claríssim. Per tant, molts d'aquests, tant l'extrema dreta com la dreta, és possible que s'aquedin a les portes i que no puguin entrar. Això per un costat. I després l'altre, a mi em dóna la sensació de que hi haurà una abstenció molt alta. Per tant, crec que qui guanyarà aquestes eleccions possiblement sigui l'abstenció. És a dir, malgrat que es presenti l'extrema dreta, es presenta la dreta i es presenten tots els que ja hi deu haver ara l'Ajuntament. Però a mi em dóna la sensació de que hi haurà aquesta vegada molta abstenció.
Magda, estàs d'acord amb el que diu el Jordi?
Podria ser possible que sí que hi hagués abstenció, però jo també penso que el temps de les majories absolutes s'ha acabat.
És a dir, caldran pactes. Caldran pactes.
I tant, i tant. I crec que, bueno, que sí que pot ser que aquests vots d'extrema dreta siguin vots perduts, però les majories les hauran de configurar a través de pactes, segur, segur, segur.
Roman, com creus, com preveus que quedi el nou escenari a partir
del juny? Jo crec que està claríssim,
els nous ajuntaments.
Està claríssim que hi haurà d'haver pacte, com diu la Magda, això, per descomptat. S'haurà de veure qui són els que pacten, no? Perquè, clar, depèn de qui estigui més votat qui sigui el segon més votat, si estan d'acord, si s'arriben d'acord pel programa que porta cadascun, per afinitats, la necessitat de nombre de regidors que necessitin per arribar a la majoria absoluta, tot això es veurà després del resultat de les eleccions. Uh-huh. Jo crec que hi haurà abstenció. Abstenció perquè la gent està desenganyada, està decebuda de com ha funcionat tot i, per tant, tot i que penso que continuarà la dinàmica dels darrers anys en quant a partits votats, però que, clar, arribarà un punt en què veurem com fan els convenis o els acords, no? Ho estem veient a Barcelona, a la Generalitat, com estan doncs ara confeccionant els acords pels pressupostos.
Efectivament, avui s'ha fet públic, de fet aquesta tarda està previst que s'assigni, no?, el pressupost del 2023. Al final, recordem, per les persones que no segueixin habitualment la política d'àmbit nacional, el govern entre Esquerra Republicana i Junts per Catalunya es trencava el passat mes d'octubre, deixaven l'actual president de la Generalitat, Pere Aragonès, en minoria. A partir d'aquí ha hagut de cercar un acord de pressupostos i, Magda, pel que coneixem, no?, un acord tancat amb el líder de l'oposició, que és Salvador Illa. De fet, doncs, el PSC donarà suport en aquests pressupostos. De quina manera això pot afectar en clau municipal aquest pacte entre, podem dir, dues forces, sí que són d'esquerra, però amb sentits contraris pel que fa, per exemple, a la independència, que canvien molt la dinàmica.
No li veig massa interrelació entre el que passi a la Generalitat i el que pugui passar a l'Ajuntament de Valls. Vull dir, aquí l'Ajuntament doncs, encara no hi ha els pressupostos aprovats, no ho veig com una manca de respecte, sinó més ben dit ho interpreto com una voluntat d'aprovar un pressupost ben fet, ben calculat, ben mirat. Estem al gener, no crec que s'allargui gaire més i segurament s'estan afinant algunes partides a efectes d'evitar després la seva modificació i crec que aquesta aprovació dels pressupostos aquí a Valls podria ser en breu.
En tot cas, Valls compta amb un govern amb majoria absoluta i amb d'altres ciutats com per exemple Tarragona, doncs amb governs en minoria s'han aconseguit aprovar 31 de desembre. De fet, el mateix PSC en el ple que hi va haver dilluns passat doncs criticava l'equip de govern per aquest retard i fins i tot doncs manifestava que hi poden haver fins i tot desavinences entre els dos socis. Jordi, com veus això, que el pressupost no estigui encara aprovat?
Bé, no s'entén, és a dir, si hi ha majoria absoluta per poder-lo aprovar i no s'ha aprovat, no s'entén, és a dir, i deixem-ho així. Però, clar, d'alguna manera, igual podem perdre moltes oportunitats, els fons europeus, moltes altres possibilitats que hi pot haver. Clar, si governem, governem, però d'alguna manera, això és això que també diem, que hi pot haver aquest desencís, aquesta falta d'il·lusió. Jo crec que tot això és important, que d'alguna manera, clar, la gent no ho veu clar. Si amb ajuntaments amb moltes més dificultats que l'Ajuntament de Valls, perquè no tenen majoria absoluta, ja fa temps que tenen els pressupostos aprovats, aquí falla alguna cosa, hi ha alguna pota que belluga molt aquí.
Roman?
Bé, confeccionar i aprovar un pressupost de l'exercici és el principal termòmetre per veure la salut d'un govern. No haver aprovat un pressupost en el seu moment, bueno, pot tindre les seves dificultats en quant a la confecció, però que fa pensar que, havent-hi una majoria absoluta, això hauria de ser més fàcil i hauria d'haver estat ja pràcticament confeccionat i aprovat. Llavors, aquí, el que fa sospitar en el carrer que no s'hagin aprovat els pressupostos i que tan sols no s'hagin presentat és que el govern de coalició que hi ha actualment aquí a Valls tingui algun problema intern de relació entre els dos partits que formen part, no? I que no s'aprovi, o bé perquè no s'ha preparat bé el pressupost i no està a punt per ser presentat, o bé de que es produeix una, diguéssim, una pressió per part d'algun dels dos partits que formen la coalició per tindre també al mateix temps un desgast de l'actual govern, aprofitant que venen les eleccions, que entrem ja en campanya, i bueno, jo vull pensar que no és així, no? I que el que demostraria això seria una inestabilitat del govern de la ciutat que realment que ha de treballar pel benefici de la ciutat i que haurien d'ajustar-se més a aquest objectiu i pensar més en el bé de la ciutat i procurar aprovar els pressupostos en el seu moment per tindre tots els beneficis que això comporta, no demorar-ho més.
Això, Jordi, obre nous escenaris de cara als pactes postelectorals, tenint en compte que sí que la Magda diu que no s'ha de comparar, per exemple, l'aspecte municipal amb el nacional, però d'alguna manera pot passar factura allò amb els pactes o fins i tot de tenir un govern en minoria de la llista més votada i a partir d'aquí doncs cercar només acords puntuals pels pressupostos i altres punts que puguin afectar la ciutat?
Les majories ja les veurem després de les eleccions. El que sí que està clar és que si d'alguna manera l'essència es perd, els votants d'alguna manera potser ja no caldrà que busquin la còpia, ja poden anar a l'original. M'adono la sensació de que a vegades hi ha pactes contra natura, no? I d'alguna manera això és el que pot, si ara hi havia una afinitat, ja hi ha dificultats per treure moltes coses endavant, com per exemple els pressupostos i altres coses, perquè grans macroprojectes no s'han fet ni pensant en el futur, és a dir, a mi el curt termini no interessa. És a dir, si pensem en una ciutat hem de pensar a molt llarg termini, i a mi em dóna la sensació que, clar, poden haver els pactes que es vulgui, no? És a dir, si treu una gran majoria, no sé, per exemple, el PSC, igual el PSC doncs pot anar, si es presenten comuns, pot anar amb Esquerra, no ho sé, no en tinc idea, però clar, per altra banda, Junts hauria de baixar molt els seus esgraons, no? Per altra banda, doncs, suposo que Junts doncs, intentarà, bueno, també si estem a la Diputació, podem estar també amb els socialistes aquí baix, no ho sé, és a dir, que aquí potser la peça de tot això serà veure com acabarà tot, eh? Però ja insisteixo, eh? És a dir, a mi em sembla que a mi tot això d'aquests fitxatges, això, que això no interessa absolutament a ningú, tot això. És a dir, ara, si per cas parléssim de fer 5 macroprojectes importants per la ciutat, no ho sé, la muralla, els torrents, etc, etc, coses que fa dècades i dècades i dècades que ho remenem, però és que si parlem que fitxem amb aquest, que potser no hi ha anat mai a donar un tomb pels torrents o què, però escolta, tot això, què vols que et digui? Em dóna la sensació de que és, per ells mateixos, tot això em sembla que és un sistema que bueno, ells mateixos ho han muntat, i clar, aquest ja no vol continuar, doncs posarem en aquest altre, i, però clar, això tant de partidismes i aquestes coses, no crec que sigui un tema de ciutat. Crec que aquí venim a parlar pel futur de la ciutat, no venim a parlar per aquestes coses tan minúscules, me dóna la sensació, eh?
Per exemple, Magda, estàs d'acord? D'alguna manera es pot interpretar el que ha dit el Jordi, que cada cop busca més la cadira que pensar la ciutat?
Jo crec que estar dintre de l'administració local, dintre de l'Ajuntament, comporta una feina que potser des de la població no es veu. Potser perquè no s'explica o potser perquè no surt palesa, diguéssim, no? Però jo penso que tampoc no... A veure, que no és fàcil fer uns pressupostos, que tothom estigui content, que totes les regidories puguin fer els seus plans. Vull dir, no ho sé, em dona la sensació que tenim poca paciència com a ciutadans, no? Sí que és l'instrument que et permet governar, però jo crec que això no ho dilataran, que això ho aprovaran ja. Vull dir, que em dona la sensació que com a ciutadans a vegades som molt exigents i que l'administració local és molt feixuga, els tempos, les licitacions, vull dir... Tot va molt a poc a poc, tot va molt a poc a poc.
Mira, Magda, ara que treies el tema de la licitació, Museu Casteller, ha tornat a haver-hi un problema burocràtic que ha fet que d'alguna manera s'hagi hagut d'aturar el plec de clàusules, i aquí també ho hem anat explicant en els nostres serveis informatius, el vot a favor en Junta de Govern de Junts amb l'abstenció d'Esquerra Republicana. Creieu que aquest Museu Casteller estarà a punt a la primavera? Magda, per exemple, que ja que ho comentaves?
No sé, els tempos me sembla que no ajuden, perquè una inauguració sense tenir tot aprovat i tot això, no sé si és possible legalment. Es podrien obrir altres fórmules, però jo crec que va molt just, eh? Va molt just perquè això es pugui obrir a la primavera. I en tot cas, si s'obrís per la primavera, coincidim amb períodes electorals i això no sé si també està massa ben vist.
Jordi?
Jo crec que ja ho dèiem aquest altre dia, això és no sé, és ja no té nom el tema aquest, és a dir, amics meus de fora de Valls, escolta'm, quan vindrem a visitar el museu, no? Suposo que quan diuen vindrem a visitar el museu és perquè hi haurà d'haver alguna calçotada, hi haurà d'haver alguna altra cosa, és a dir, tothom, però d'alguna manera és que ja no saps cap on tirar, és a dir, això del museu, que és allà, si el tenim acabat, escolta'm, posem-nos d'acord i fem ràpidament aquest concurs perquè entri a gestionar qui sigui, no? Però d'alguna manera, home, és que això són d'aquestes coses que dic coses a llarg termini, però si una cosa d'aquestes que la tenim acabada i que ens hem gastat una morterada de milions aquí, no ho tirem endavant, què farem amb altres coses potser més importants? Jo crec que no estarà, és a dir, ja hi ha aquest escepticisme per part de la població, que això és el que d'alguna manera ens hem anat encomanant entre tots. És a dir, aquesta il·lusió que parlava al començament, quan ens has començat a preguntar inicialment, a mi sembla que aquesta il·lusió de ciutat, de força, de lideratge, de, és que tot això cada vegada crec que trontolla molt més. I el Museu Casteller, que l'han canviat 3 o 4 vegades d'ubicació, ara que el tenim acabant no el sabem a tirar endavant. No ho sé, jo crec que tot això no va ni amb rodes, sincerament.
Roman, ja per acabar aquest bloc, perquè entrarem a tocar un altre projecte.
Jo crec que hi ha un batibull molt gran amb el Museu Casteller i no crec que... No, jo, personalment, i ho sento molt, però no crec que per la primavera estigui funcionant el Museu Casteller. I tornant amb el que apuntava el Jordi, de que cuidado amb els pactes contra natura, hem de recordar que la davallada, quan va començar la davallada de Convergència, va ser quan va començar el pacte entre la Dolors Batalla i la Núria Segur. Va ser un pacte fet perquè les dues estaven en el Parlament i es va fer un pacte que va ser contra natura, va deixar de pactar, a fer el pacte que en tenia suficient amb Esquerra i es va decantar cap al PSC, pel PSC de la Núria Segur, que és el PSC que ara ha anat seguint i és el que porta l'Ibarra. Llavors, aquests pactes són molt perillosos perquè no condueixen a una estabilitat ni a un benefici per a la ciutat, sinó més que res és a mantenir una situació i resultats d'aquest pacte va ser l'enclavament o la ubicació del Museu Casteller on està ara. Això ho hem de recordar-ho.
Magda, no sé si vols afegir alguna cosa amb el que deia el Roman
respecte
a aquests pactes contra natura, si es poden produir o no.
No, em sembla bé el que diu.
Doncs bé, si sembla, canviem de qüestió, parlem d'un altre projecte que també ha anat sortint en els últims anys, que és l'Escola de Música. Actualment, recordem, estan ubicats al Parc Barrau, també amb alguna classe del que és l'Escola Eugeni d'Ors per temes d'espai i, de fet, hi ha el projecte de trasllat a l'edifici de Ca Pedró, al centre històric, al carrer de la Cort. Bé, com veuen la situació de l'Escola de Música? Valls aposta per aquests estudis musicals i, d'alguna manera, a voler tenir un equipament renovat respecte a les instal·lacions on són ara, tenint en compte que es fan moltíssimes activitats, molts concerts al llarg de l'any també. Jordi?
Jo voldria, per exemple, abans de començar el torn obert, s'ha fet un debat públic on posar l'Escola de Música?
No.
Aquesta és la pregunta que crec hauríem de fixar-nos tots, no? Estarem tots d'acord que el Parc Barrau ha quedat petita, l'Escola de Música ha funcionat molt bé i segueix funcionant molt bé. Parlem de Cap Pedró, però això és un debat públic generat per unanimitat o tenim allí un espai i l'hem d'aprofitar i hem de posar allà alguna cosa? Perquè La puntualització que volia dir és que, clar, les meves filles han anat a l'escola de música i hi ha uns autèntics bons professionals, però, clar, pensem que quan la gent se'n va, diem, a portar la canalla a l'escola de música, té un altre fill que l'ha de portar a bàsquet, o hem d'anar a un altre que l'hem d'anar a portar a ballet, i tot allò va a correcuita i amb les marxes forçades del rellotge, no? Clar, a cap padró, tenim aparcament a prop per poder deixar els cotxes i poder anar, perquè clar, si volem muntar una cosa perquè hi vagi la canalla, que el dia que plourà, el dia que farà vent, el dia que farà mal temps, els haurem d'acompanyar, si no cada dia, perquè no tothom viu a l'entorn de Capadró. Llavors, la pregunta aquesta que em feia inicialment, s'ha obert un debat públic per saber on havíem de posar l'escola de música i si realment s'ha fet aquest debat i ha de ser Capadró? Hi ha aparcament a prop per poder deixar els cotxes a l'hora de portar la canalla a l'escola? És una altra interrogant que obro aquí a la taula.
Magda?
Jo crec que Capadró, la intenció és per dinamitzar el centre històric. Potser sí que hi ha una manca d'aparcament, això és cert, hi ha una manca d'aparcament, però jo crec que aquest edifici doncs ja s'està treballant. Jo crec que potser no a la velocitat que tothom voldria, perquè els usuaris ja potser voldrien estar instal·lats definitivament, però si han anat fent coses, no? Vull dir, crec que es va fer un estudi arquitectònic de l'edifici, es va presentar al patronat de l'escola de música, l'escola de música hi va estar d'acord, vull dir, es van fent petits passos que costarà, clar que costarà. Ara, debat polític i debat ciutadà de si és el millor lloc, no sé, desconec si s'ha fet o no s'ha fet, però que es va presentar un informe arquitectònic davant del patronat de l'escola de música, això sí que ho sé.
Roman?
L'escola de música la conec bastant perquè m'hi he mogut molt, darrerament també he sigut alumne d'allà. Sí que. Però fent una mica d'història, diguem que fa 40 anys que es va donar la primera classe a l'escola de música. La seva seu continua tants anys després en el mateix lloc, que no és més que un xalet. Allò no té cap tipus de condicions que el que té un xalet construït a principis del segle passat, amb totes les carències, desnivells, el que podia ser una casa senyorial molt luxosa per aquests anys, ara per una escola de música és un cúmul d'inconvenients pels hàbits actuals. I què vull dir amb això? Vull dir que en el moment en què es va crear a Valls l'escola de música com una necessitat, perquè era una ciutat que és la capital de l'Alt Camp, capital de comarca i tot plegat, i calia tenir una escola de música culturalment i intel·lectualment pel prestigi de la ciutat, però era posar-lo en aquest xalet durant uns anys pocs curts mentre es fes un projecte per una nova escola de música en condicions. Això no s'ha fet. Han passat 40 anys de pressa i corrents. Ara s'ha vist que tenien un espai que havien comprat ja fa molt temps a la família Padró i que tenien que fer alguna cosa i volen col·locar-ho allà. Jo crec que no s'ho han mirat bé ni ho han estudiat bé. Encara que hagin fet un informe tècnic o el que sigui, no té suficient espai aquell entorn per posar-hi una escola de música. L'escola de música necessita molts equipaments, moltes aules insonoritzades, biblioteca, necessita un auditori, que algú ha dit que l'auditori podria ser la Capella del Roser. La Capella del Roser, si va allà un i fa dos aplaudiments, es donarà compte que sembla que estigui en un camp de futbol, perquè hi ha una vibració i una reverberació impressionant. Llavors, no té condicions de cap classe acústiques aquella capella perquè sigui un auditori ni per recitar-hi poesies ni per fer-hi música. L'escola de música necessita un espai gran, obert, diàfa, que es puguin construir dintre aules insonoritzades, que pugui tindre al costat un auditori, per petit que sigui, però que ja que es posen a fer ara actualment, després de 40 anys, decideixen a fer una escola de música, que no sigui una escola de música que duri 3 o 4 anys i que es faci vella amb menys de res, perquè no té condicions. Allà, l'espai que necessita allà és un espai molt més gran del que pot oferir aquella casa Pedró i totes les cases que puguin expropiar en el voltant, que no pas...
Perdona, crec que hem comprat dues cases adjacents, però clar, dues cases adjacents no crec que sigui per poder fer tot això que estàs dient.
És
que jo tenia posat dues.
És que no és suficient.
O tres, però no sé si...
Dues del carrer Peixateria i una del carrer Fornou.
En reunions a l'Ajuntament fa més de 10 i 15 anys que havia proposat, els havia proposat que el lloc ideal per espai i per tot seria en aquelles fàbriques que hi ha al Portal Nou. Hi ha unes fàbriques que són la fàbrica de Rull i altres fàbriques que estan catalogades i no es poden tirar a terra la façana. Per tant, el propietari allò s'ho donaria per quatre rals perquè ha d'estar pagant impost i no hi pot fer-hi res allà. Allò és un espai molt diafa, que allà hi cap tota una escola de música i cap al costat un auditori. Té un espai per arribar-hi bé els cotxes, està relativament dintre del poble, perquè s'hi pot anar també caminant, pels que viuen dintre la ciutat, no pels que viuen a la perifèria, però que seria el puesto i sense cost. No han de fer les obres a l'escola de música aquesta que volen fer ara, tornarem a estar amb el tràfic de camions per dintre els carrers estrets, amunt i avall del carrer de la Cor i del carrer de la Iglesia, entrant i sortint perquè i tirant les cases veïnes en l'aire, i després que, clar, allò, dinamitzar el centre històric per una escola de música passarà com voler-ho dinamitzar amb el que ha sigut la biblioteca Cardó, que clar... s'ha dinamitzat fins a cert punt, però ha hagut d'equipar-ho amb altres activitats perquè la gent no hi van fer l'activitat que se fa en una biblioteca.
Magda?
Jo, segons tinc entès, jo l'edifici de Capadró no l'he vist, El vaig veure quan era jove i anava a Capadró com a usuària del metge, diguéssim, no? Però jo, segons tinc entès, aquest edifici és molt gran i llavors me van dir que doblava la capacitat de Cabarrau. Llavors, les aules, l'auditori i tot això, doncs jo crec que això anirà una mica definit pel pla d'usos. Hi hauria d'haver un pla d'usos que suposo que es redactarà i que la competència per redactar una cosa d'aquestes la té el director de l'escola de música, diguéssim, i tot això s'haurà de desenvolupar en funció de les necessitats, de les mancances, del que hi faci falta, no? I apostar una mica per tenir-ho tot bé. Jo crec que sí.
Jordi?
No sé, és a dir, si ja està dat i beneït, a Capadró, a Capadró, però d'alguna manera, clar, potser sí que hi ha altres espais molt més grans i més fàcil accessos i més fàcil aparcament, no ho sé, ja ho veurem, serà com tantes altres coses que després d'haver-ho fet ja veurem els anys que trigarem per fer-ho i després... tothom dirà, oh, ho haguéssim fet allà, ho haguéssim fet en aquest altre costat, no? No ho sé, però que d'alguna manera és això, que potser abans falta una miqueta aixecar la catifa i treure la pols i a veure realment si, que la gent hi hagi un cert dinamisme popular, que la gent hi estigui d'acord i tal, no? Ja dic, no desconec si això s'ha fet a nivell... De si hi ha associacions musicals a part de l'escola de música, etc. Desconec si tot això s'ha fet.
En tot cas, ja que trèieu que el barri antic té diferents equipaments de caire educatiu, tenim per exemple l'escola oficial d'idiomes, l'edifici de Can Segarra, la biblioteca de Carles Cardó, no és un impuls per acabar de completar l'oferta educativa, tenint en compte també l'escola Enxaneta, rehabilitada fa uns quants anys, a prop també de l'Institut Serra de Miramar, és a dir, d'alguna manera, incentivar encara més el barri antic, donar-li més vida, Museu Casteller, Casa de la Festa, Catxapes, que són altres projectes que s'estan portant a terme. Roman, per exemple.
Va,
per d'alguna manera superar, no?, la situació de degradació que té aquesta zona.
Dinamitzar el barri antic és que hi hagi vivendes. Si no hi viu ningú, allò es queda mort. Per exemple, l'escola d'idiomes està a dalt, damunt del Bruc, amb l'escola d'idiomes. Quan s'acaba l'escola, baixen i tots surten corrents cap a l'aparcament. Allà no es queda ningú. La biblioteca han hagut de fer sessions de cuina i sessions de teràpia física i d'altres coses perquè poca gent hi va a llegir i van menys estadísticament ni van menys que no els que anaven al passeig dels caputxins. O sigui que no és que estigui massa encertat. Si es vol dinamitzar-se, el que s'ha de mirar és crear vivendes i crear benestar dintre la ciutat. Jo penso que els professors de l'Escola de Música estan molt desesperats després de tants anys, perquè no solament estan en el xalet de Cabarrau, sinó que han d'anar a fer classes perquè allà no hi caben a la gent i d'Ors. Llavors s'han de desplaçar d'un lloc a l'altre. Allà no tenen una aula on fer audicions ni fer concerts, ni res. L'aula d'audicions és el menjador que feien servir la família Barrau per dinar i per sopar. O sigui que són coses que dius que allò, com una cosa així immediata, per un any, dos anys o tres, mentre no estigui fet un projecte amb cara i ulls, s'accepta. Però fa 40 anys. I amb 40 anys... una escola de música amb la qualitat que té dels professors que té aquesta escola de música de Valls podria estar ja en una alçada d'una escola superior de música o bé un conservatori, no una escola de música només limitada a una primera ensenyança del que és la música. Això, si ara es fa l'escola a Cap Pedró, seguirem en el mateix tarannà. I els que han de fer l'escola de música no cal que hi perdin massa temps. Agafen el cotxe, se'n van fins al Vendrell, visiten l'escola de música del Vendrell o se'n van a Tarragona o Reus i veuran realment l'espai que necessita una escola de música. I l'auditori que tenen totes aquestes escoles perquè tinguin condicions els alumnes per poder fer els concerts, per poder fer l'ensenyança. Clar, no s'explica, per exemple, una facultat de medicina d'un hospital i que no tingui quiròfans. Clar, l'escola de música, com no tinguin un auditori, no té cap sentit. Es queden a mig camí. Llavors sempre hi ha el perill aquell de que si haguéssim fet el centre cultural i l'haguéssim fet més bé, doncs que ara no serveix ni per concerts ni per teatre, no? Clar, serveix per fer sopars o per fer ball. Aquestes multiusos són molt... molt de tipus que cal pensar-se una mica, perquè al cap del temps et dones compte de que has perdut l'oportunitat. Actualment, ara aquí ja no tenim cap més oportunitat per fer un auditori, perquè es va fer el centre cultural. I aquí a Valls no tenim cap auditori de música en condicions. El Sant Francesc, el que s'està fent, que no sé què és el que s'està fent allà, era la Iglesia de Valls, que tenia la millor acústica de Valls. Tu parlaves des de l'àpside i se sentia des de l'entrada el que estaves parlant. Una acústica impressionant. Hauria sigut un lloc ideal per tindre un auditori que podia haver estat l'auditori, doncs, bueno, l'escola de música, encara que s'hagués hagut de desplaçar, podria anar a aquell auditori. Però el que no es pot pensar és que el Roser sigui un auditori d'una música, d'una escola que s'està creant ara, s'està fent el projecte d'ara, i hem d'anar amb una sabata i una espardenya.
Magda?
Bé, jo, si poses en valor tota la tasca educativa i musical que s'hi fa allà dintre, tot sembla poc, no? Perquè penses, ostres, aquesta gent estan portant a terme un model d'èxit, un projecte d'èxit. Vull dir, l'escola ha anat creixent, s'ha anat fent gran, cada vegada hi ha més usuaris. Per tant, quan valores tot això, ara m'havia al cap la xilofonada poètica que feien. Vull dir... una activitat cohesionadora a nivell musical de totes les escoles públiques, no? La Rosabel posant-hi música amb uns poemes a l'estiu, el Paul Berlinches doncs dirigint a tota la mainada de totes les escoles. Clar, quan poses en valor tota aquesta feina, penses és que s'ho mereixen i s'ho mereixen tot, no? Però la ciutat és la que és, no? I a vegades pots optimitzar recursos i a vegades doncs no els pots optimitzar tant. No sé, això de Sant Francesc, de contemplar-ho com un possible auditori, em sembla una idea excel·lent.
Tenim un apunt, de fet el mes de març els Amics de la Música preveuen fer un petit recital dins la temporada. D'alguna manera és un primer pas, Jordi, per exemple, de dotar aquest equipament, sí que és petit, però que pot comptar doncs, amb activitats de petit format, amb petits recitals, per exemple. És el que anunciava des dels Amics de la Música, que el mes de març, si les obres van com han d'anar...
Perdona, el Roser, estàs, et refereixes?
No, Sant Francesc.
Sant Francesc. Home, pot ser interessant, si parla de l'acústica tan bona com deia en Romà i tal, pot ser interessant, però insisteixo, és a dir, és que auditori, com deien... Això és un projecte gran, i clar, si volem fer un projecte gran, bueno, si hem estat 40 anys, potser ens toca d'estar al mateix nivell que poden estar Reus, Tarragona o el Vendrell, que s'ha anomenat aquí, no? I no cal que posem Vilaseca. Però dius, home, d'alguna manera, potser ja toca, si hi ha tot aquest, diem... aquest professorat i tota aquesta quantitat d'alumnat, és important doncs, que es busqui un espai adequat i idoni, no? Però és veritat que, tornant una miqueta amb el que deies abans, que servirà una miqueta per dinamitzar tot el nucli antic, segurament, no? Com tantes coses s'haurien pogut fer, que també l'hem repetit aquí, el Consell Comarcal també s'hauria pogut posar aquí i no anar amb un garatge al costat de la carretera de Montblanc. La Guàrdia Urbana també fa molts anys que està reclamant que hi hagi un espai més adequat i més ampli per no allà a la costa, allí penjats allí amb els cotxes, no? Clar, ja n'hi ha de coses per fer, però potser això que dic... Parlem a llarg termini, diem, d'aquí 5 anys, una escola de música, auditori, ja no ve de 5 anys, no? Però quan fem una cosa, fem-la, però si tornem a fer una cosa que d'aquí un temps això no hi haurà... és a dir, per què ho fem això ara? Per 10 anys vista? Per 15 anys vista? No, hem de fer una cosa, diem, suposo com el Museu Casteller que s'ha fet, doncs per poder pensar en gran, és que hem de pensar en gran, si és que estem tant de temps per poder fer una cosa, fem-la quan la fem, fem-la ben feta i en lloc adequat i amb les condicions que requereixen els tècnics, evidentment.
Deixem ja el bloc de l'Escola de Música, si els hi sembla, ens queden uns 10 minuts per culminar aquesta tertúlia. Un altre dels temes, de fet estem ja en temporada de calçotades, aquest passat diumenge vivíem la gran festa de la calçotada, 41a edició, amb molt d'èxit de participació, després de dues edicions, una telemàtica i la passada encara amb restes de la pandèmia, però les degustacions magnes van exaurir totes i es veia moltíssima gent vinguda d'arreu de Catalunya i també d'altres zones de l'estat espanyol i fins i tot estrangers, doncs venint a Valls per degustar la calçotada i conèixer també els actes que s'hi fan i el patrimoni en general. Suposo que satisfets tots tres, no?, de com va anar, no?, la festa de la calçotada, Magda?
Sí, es veu que, bueno, feia goig veure la corrua d'autobusos que hi havien aparcats per la carretera, la ciutat plena de gom a gom i crec que un dels canvis que millor van anar van ser els tiquets com a únic punt de venda de tiquets a la cooperativa, i llavors allí s'hi van instal·lar una sèrie de taules que van afavorir molt que la gent hi pogués menjar amb tranquil·litat.
No també... menjar, per exemple, en llocs pel carrer asseguts de qualsevol manera.
Exacte.
No?
També crec que hi havia brases per poder coure la llangonissa i la carn si convenia. Vull dir, van ser una sèrie de canvis que potser són petits, però que van afavorir molt tot el tema organitzatiu i de gestió i va anar bé, crec que va anar bé. Uh-huh.
Jordi?
Sí, el que ja s'ha dit, una gran riuada de gent, aquí, clar, es parla de 100 autocars, i bé, aquí es veia que hi havia xinesos, americans, francesos, bé, crec que també ha estat un èxit el tema de l'esplanada de la cooperativa, clar, això també donava molt mala imatge que qualsevol racó i raconet de la ciutat vegessis gent allà menjant i deixant els papers per terra i els trossos de calçots i els trossos de paper de diari, no? Tot això ja ho hem vist escampat per tot arreu, no? Però jo, com que sempre m'agrada treure la punta de les coses, també voldria dir que fa molts anys que es fa igual tot això, fa 41 anys que ho fem igual. I llavors, clar, aquí hauríem de potser pensar realment... ens interessa una gran menjada popular, que el que menja més calçots en el concurs de calçots menja 221 calçots. això ens interessa. És a dir, això és perversió. És a dir, tanta gent que passa gana aquí, quan m'hem allibera a veure quin pot menjar més. No ho sé, però jo crec que aquests formats, això ja ha caducat. Això ja està caducat. I llavors hauríem de fer alguna altra cosa, ja està bé, que vingui gent, però no sé si la gran massificació, no sé si és perquè de cada vegada les massificacions intento d'apartar-me'n, però les grans massificacions tampoc no sé si ens interessa realment una gran propaganda, doncs sí, que algú me va explicar que hi havia, em sembla, un americà que anaven engravant tothom i que volia fer un reportatge per la seva pàgina que tenia el YouTube o el seu canal. Bé, però no sé, aquestes coses tan macro, no sé, dono la sensació que està bé això de la cooperativa, però no sé si cal que aquest any ne venen 30, aquest any ne venen 35.000, però per això què és? També fem un concurs entre nosaltres a veure, posant un tiquet a l'entrada de la gent de la ciutat, a veure quanta gent ha vingut més que els altres anys. Tampoc no sé si això realment ens aporta alguna cosa de positiu, realment, eh? I el que deia, que això sembla que el format sigui el mateix cada any repetit, d'alguna manera hi ha coses que penso que s'haurien d'anar canviant, no?
Roman?
Sí, realment ha sigut un èxit de gent. Eh? Et trobaves, per exemple, al carrer Germans Sant Gabriel, que et baixaven amb riuades des de els que es descarregaven allà a l'estació d'autobusos, i els autobusos estaven ocupant tota la travessia. Realment, molts, el Rafael Castells va dir que eren, penso que va dir que eren uns 30.000 els que havien vingut, no? Clar, hi ha moltíssima gent. El que passa és que, clar, això és el que diu el Jordi, de que si realment això és bo o no és bo que vingui tanta gent de cop, perquè tampoc és que facin un consum de s'hauria de saber realment si realment se'n beneficien els comerços, de les tocineries, dels que venen calçots, dels que venen salses, tots aquests, sí, aquí tenen un molt benefici de la jornada o com funciona, no? De fet, la festa de la calçotada va començar ja fa 60 anys, quan feien allò que se'n deia la calçotada a la premsa, ràdio i televisió, que venien molts periodistes i que llavors s'aprofitava l'ocasió perquè, a més de parlar de la calçotada, parlessin del polígono, dels projectes que hi havia de ciutat i totes aquestes coses. Aquí van vindre, doncs jo que ho recordi, perquè encara era per aquí, em penso, que va vindre el de l'Arco, el Sol Serrano, el Luis de Lomo, tota aquesta gent, el Nodo també va fer el seu reportatge, tot això, va fer molta propaganda. I els que, un dels que van començar va ser aquell grup que deien l'Associació de l'Olla, que eren un grup d'artistes ballencs, que convidaven a gent a que vinguessin d'intel·lectuals, també... I clar, que vinguin gent així com és el Dalí, el Premi Nobel Martin Rubel, que va vindre també i va fer la calçotada, tot això dona una prestància, una, diguéssim, una propaganda també a lo que és la calçotada, no? Com, per exemple, el mestre Sanahuja va organitzar una calçotada i va seure al voltant de la taula a un grup de músics totalment impensable actualment que poguessin vindre o que es poguessin trobar junts, com era el Montpou, el Montsalvatge, l'Àngel Soler, el Xavier Turull, el Gorina i molta gent més, tots ells intel·lectuals, i tots aquests van estar sentats fent una calçotada, una fotografia que l'ha reproduït la majoria de publicacions de tot Catalunya, no? Llavors, actualment es fa una bona campanya de comunicació i la resposta és molt bona, amb tot el que hem dit d'autocars i assistència i tal. Però què és el que els atrau a la gent? L'ambient festiu, el bullici, veure com es couen els calçots, les senyores preparant la salsa. Jo espero que no vinguin només per veure aquell senyor que apareix allà i és quan hi ha més gent allà i tothom sembla que siguin els actes principals de la festa de la calçotada, que es pot afartar en contra de les normes dietètiques més elementals, no? Perquè això va contra...
Com a metge m'imagino que ho pots corroborar.
Contra el fetge i contra els ronyons i va contra tot, no?
Llavors, i després diu que dina encara.
I llavors tot això, vamos, promocionar això o aquell altre senyor que com una esponja a veure qui té més rato el porró aixecat i la gent del pati cridant allà i animant-lo com si estigués en un camp de futbol.
Això és per Firagós, eh? I perquè no hi hagi confusió, el concurs de veure el porró es fa per Firagós.
No bevien porró ara?
Es veu porró, però es fa un concurs de veure porró per Firagós.
Molt bé. Sí. Bueno, jo considero que això, que realment, quan parlen de la festa de la consultada, els diaris, surti aquest personatge que s'ha atipat amb tots aquests calçots com a la figura més important de la festa de la calçotada, penso que això, com diu el Jordi, s'hauria de fer un pensament i reconduir el que és la festa de la calçotada perquè donar-li una mica més de categoria per una altra part i evitar que caigui amb aquestes coses que s'acaba tot amb una fertilència de tipar-se de calçots i que sempre cada any sigui el mateix el que vingui aquí i mengi tota aquesta part de calçotada que m'agradaria saber com està el dia següent ell, si pot anar a treballar o no pot anar a treballar o què fa, no? Perquè realment és una afrenta que fa a tot el seu organisme, no? En fi, jo penso que està molt bé que vingui molta gent, que es promocioni, que se'n parli, però que es parli de la calçotada, dels beneficis dels calçots, que en té moltes, inclús sanitàriament, però que no sigui el protagonista aquest senyor que ve aquí i es fa una tipada de calçots que no té cap sentit de res, perquè quan vas a fer una calçotada menges els calçots que t'agraden 10, 20, 25 o 30, no? Depenent de la costum que tinguis i de si és la primera o no és la primera calçotada, no? Però fer un concurs a veure qui menja més calçots, penso que no hauria de ser el que més fes de cridar l'atenció i de promocionar el que és la festa del calçotada.
Magda, sé que volies afegir, no sé si subscrius el que diu el Roman.
Sí,
es ven prou bé la calçotada?
En part sí, però el que diu ell de que el concurs de calçots és un model que s'hauria de revisar, totalment d'acord, no? Vull dir, les normes dietètiques actuals potser ja ho defugen tot això, no? Però també voldria dir que l'impacte econòmic que això suposa per la ciutat jo crec que és bastant evident. Vull dir, potser no s'ha calculat amb minuciositat, però es mou un munt de coses. Vull dir, la gent ha de comprar, la gent ha de... Vull dir, surt a restauradors, no? A més, també penso que el dissabte ja s'hi ha inclòs aquesta jornada de memorial de l'Àngel Soler, que fan el show cooking amb les cuines, amb els cuiners de prestigi. Vull dir, ja s'intenta afegir algun model diferent al passat, diguéssim, no? Poc a poc, vull dir, sí.
Jordi, molt bé, breument, perquè és que ja estem...
Sí, no, és una bona, fora de temps. És una bona campanya publicitària, és a dir, evidentment, és a dir, pels restaurants, i la prova està de que una vegada acabat la festa de la calçotada ja tot tira, és a dir que durant 3 mesos aquí els restaurants quan s'ha tirat, és a dir, fins la setmana abans de la festa de la calçotada està tot coixejant. A partir de la festa de la calçotada tot tira. No sé tampoc el que es diu que es genera de 10 o 12 milions d'euros, tampoc no sé qui ho ha anat a comptar tot això, però realment jo crec que es parlen d'aquestes quantitats abstractes i que realment no sé si la gent passa cada dia a caixa de tots els restaurants per anar a veure tot això. És a dir, que és molt difícil de saber si això genera 10 o 12 milions. No? Ara, que és veritat que el sector, diem, de la carn, el sector de la pagesia, hi ha inclús gent que estan ja pràcticament només treballant amb el tema del calçot, que, pagesos, bé, és a dir, que aquí no es nega que això genera una riquesa, això no ho neguem, no? Ara que potser hi hauria d'haver algun retoc finalment també.
Bé, seguirem, segurament en pròximes tertúlies parlant, i sobretot quan s'acosti la recta final de la temporada calçotada, segurament comptarem amb dades turístiques de com ha anat, sobretot aquest any de recuperació pels cultivadors de calçots i també pels restauradors, els més afectats que han estat amb la pandèmia. Avui és vigília de la Mare Déu de la Candela, no ho oblidem, festa local demà dijous, no sé si es quedaran a Valls, si marxaran, aprofitaran per fer pont...
No, no, jo em quedo Valls.
Jo també, jo em quedo Valls.
Sí, sí, crec que ens queden dos, tres, però clar, és això que, havent passat la ressaca de les desenals, doncs la gent, llavors, doncs això, ja teníem ara aquests anys de baixada, no? I que, bé...
No oblidem, però, que es fan actes, eh? Per exemple, la moixiganga i l'ofici més religiós, la part més religiosa es manté.
Sí, però pel jovent, pocs concerts i poca moguda, també, oi?
Bé, són coses que potser podem parlar en pròximes tertúlies, no? Si el model festiu a la ciutat és prou ampli, no?, per satisfer a totes les necessitats. I és un tema que segurament ja els hi poso deures de cara a possibles...
El que sí que està clar és que de gent a la neu segurament no n'hi haurà tanta com els altres anys, segurament.
Bàsicament perquè no hi ha neu.
Exactament.
Molt bé, doncs tanquem aquesta tercera edició de La Veu del Carrer. Tornarem en pròximes setmanes. Jordi Tudó.
Gràcies a vosaltres.
Magda Jové, gràcies i bona estrena també.
Gràcies a vosaltres. Comptem
en pròximes tertúlies i també Roman Galimany, gràcies.
Molt bé, moltes gràcies.
I a vostès, moltíssimes gràcies i ens retrobem en properes tertúlies aquí a La Veu del Carrer, a la sintonia de Ràdio Ciutat de Valls.